reapropiándonos de las interferencias que desafinan con el impuesto.
Construyendo frecuencias que liberan nuestros cuerpos, deseos y pensamientos.
Os invitamos a tomar las calles sin miedo y con decisión.
Con rabia.
Visibles.
Resistentes.
Osadas.
Y firmes en la brecha.
8 de marzo.
Somos muchas.
Somos tantas.
Somos cada vez más. Somos muchas, somos tantas, somos cada vez más, cada vez más. Jornada de Acción Feminista Autónoma.
A partir del 4 de març.
Per a dones lesbianes i trans.
Se va armar la gorda.
La gorda se arma.
Se arma la gorda.
Con fuego la gorda se arma.
Famós antropòleg Bronislav Malinowski, quan va viatjar a les Illes Trobian, es va donar compte de que les dones que hi habitaven feien servir diferents tècniques i remeis per controlar la seva concepció i altres aspectes de la seva vida. Es va indignar bastant perquè li semblava molt poc ètic, molt poc moral, i es va començar a manifestar cada 25 de mes davant de la cabanya de on les dones es preparaven per anar a fer allò de les polseres i el cula, i allà cada mes una vegada i una altra, fins que un dia un grup de dones es va autoorganitzar i el va fer fora de la illa de l'Estròvia i el va enviar de tornada a casa seva. Aquest episodi així misteriós el coneixem afortunadament com el Rizoma Malinowski. Hola, bona tarda, estem un dia més al Rizoma Malinowski. Avui hem fet fora els doctors i estem realitzant, com l'any passat, un programa no mixta. Qui tingui queixes ja sabeu, el nostre correu és rizoma@antropologies.org i estaré encantada de ficar tots els mails a la paperera. Aquí estem, avui és un programa gravat, vam intentar fer, l'havíem planificat de fer pel diumenge passat, dia 4 de març, però també afortunadament els events que hi havia al carrer davant de l'edifici 15O ens van com capturar una mica i vam decidir donar prioritat al directe del que s'estava emetent allà, que va ser també una missió bastant xula, i gravar aquest programa perquè soni a la difusió i el pugueu escoltar a través dels podcasts. Com sabeu, i si no ho sabeu us ho explico ara, estem a dintre de les jornades d'acció feminista radiofònica que s'han relacionat amb les jornades d'acció feminista de Sebar Mar la Gorda, aquí a Barcelona, al voltant del 8 de març d'enguany, i hem decidit fer un especial relacionat amb temàtiques feministes i amb algú que ens ve preocupant últimament i el que li volíem dedicar un programa des de fa un temps, que és una mica una reflexió al voltant de, del tema de l'avortament, que és algo que tristament torna a estar d'actualitat, que no ho ha deixat d'estar mai, encara que ens hagi dit el contrari, i sobretot relacionat una mica amb les vetlles que s'estan portant a terme per diferents grups ultracatòlics arreu de, bueno, en aquest cas a l'Hospital de Sant Pau, fa poc també, des de fa poc també a les Corts, i que com la cosa segueix així aniran proliferant com bolets, i bueno, segur que sobre el que volíem parlar, no? I, bueno, i per això hem portat a diferents persones que s'haurien d'haver buscat ja el seu nom de doctora, que podem, bueno, no sé, podem fer alguna, vol ser la doctora Ovari o...
Doctora Caos.
Doctora Caos, em sembla molt bé. La doctora... Bueno, també ens acompanya, per donar-los una miqueta de suport en aquest programa, una integrant de... del col·lectiu autodenominat Medias Afines, que som diferents dones lesbianes i trans d'aquí de les ràdios, de la Ràdio Contrabanda i de Ràdio Bronca, que si creus te rebautizas con otro nombre de doctora, porque si no ya sabes cuál te pondré yo.
Bueno, puedes ponerme el que quieras, que todavía no me he pensado en un nuevo.
Bueno, doncs ens anem madurant. Bueno, normalment comencem aquest programa amb una mica d'agenda, si... com que és especial, vull dir, comentarem l'agenda de la setmana feminista així de Sebar Mar la Gorda i una mica dia d'avui, aquest programa el sentireu en directe divendres, queda bàsicament per demà, dissabte, dia 10, la patxanga futbolera, que consistirà una mica en prendre una pista del Raval, fer una mica de presència al carrer i bueno, estar allà passant-ho bé i ocupant no només l'espai sinó una de les activitats que generalment ens estan vetades. I també hi haurà a les 11 del matí és una espècie d'instal·lació feminista.
Bueno,
digues.
Les feministes indignades, no, fan com una cadena humana.
Sí, però anem per hores. Tenim a les 11 la patxanga, a les 11...
Sí, a les 11 de la patxanga, que és al carrer Sant Pacià, 29-31, a les 11. I la instal·lació feminista, que ara no en recordo.
És de la Casa de la Plaça?
No, aquesta és de performance.
Ho podem mirar.
Ara ho mirem i
ho diem al final del programa.
I, diem,
sí. I a les 12 del migdia, el que ens comentava la doctora Caos, que si vols fer una miqueta tu la nota, que ho tens més fresc.
Bueno, jo no... que a les 12 recordo com una cadena humana, penso que a la Borsa de Barcelona. I no sé, per més informació ho podem mirar així després via internet.
Sí, quan acabem una mica el programa us donarem aquestes cites una miqueta més polidetes.
Sí, també si voleu que de pas anunciem algunes convocatòries que tenim des de fora de les nostres vides.
Si voleu començar ja amb les convocatòries.
Sí, d'acord. Ja?
Sí, perquè sí.
Vale, miri, bueno, mira, el dilluns 12 a les 7 a la Revoltosa fem una assemblea oberta, no mixta, a dones lesbianes i trans, per la preparació de la jornada del 25 de març, perquè es fa el Dia Internacional per al Dret a la Vida. Això què vol dir? Que el pròxim dia 25 de març serà un dia molt fort on les organitzacions ultracatòliques bueno, ocuparan els voltants de la Sagrada Família durant tot el dia. Aleshores, per això des de fora de les nostres vides volem fer com un acte durant tot el dia, no? És a dir, estem pensant de fer mobilitzacions tant pel matí com per la tarda, que sumin assemblees de barris, individualitats i col·lectius. I, bueno, i per això pues, hem fet una crida el dilluns a les 7, perquè això, pues, bueno, per nosaltres és important que les activitats que muntem des de la nostra assemblea pues, vinguin, no?, fetes per dones, lesbianes i trans. I llavors després a les mobilitzacions sí que se sumen homes, però bueno, sí que veiem important que el discurs el portem nosaltres. I després del dia 15, el dijous, a la Rimaia, farem una activitat que és per debatre també sobre la nova llei de l'avortament del PP, i no només debatre-la, sinó fer una anàlisi d'on ve. Vindrà una ponent que, bueno, és una companya veterana, que ens explicarà pues, també lluites que hi han hagut, no? I una mica com ha anat l'evolució de les lleis a l'estat espanyol relacionades amb l'avortament. Després parlarem de com ens afecta aquesta nova llei concretament, i després volem donar com un espai més obert de com coordinar-nos entre nosaltres i preparar pues, pròximes mobilitzacions per una mica afrontar aquesta nova llei, no? Que és un atac a les dones. Bueno, dones, lesbianes i trans i col·lectius, no? Pues, ja siguin també gais, i etc.
Bueno, dir que és a part de tota la xapa, després tindrem una cafeta, un ball, que no només vos convidem a escoltar les nostres...
I per suposat el 25, que encara no hi ha concret què es vol fer, però per això com hem convidat a gent per canviar una mica nosaltres també l'estratègia i ampliar una mica l'assemblea.
Bueno, sobretot també aquí, el dia 25, bueno, sapigueu això, que durant tot el dia la família n'hi haurà, bueno, la festa provida, i qui tinga també gust d'anar a fer-li una visita, bueno, o sigui, no se pot passar per la mà ni de les convocatòries, però sapigueu que estan ahí, i que bueno, sempre és interessant anar a visitar-los.
Sí, que a més és una cosa molt curiosa de veure, perquè bueno, les vetlles tenen potser una mica un caràcter bastant més seriós i bastant més allò que estan allà fent els rosaris i tal, que fa una mica de grimilla, però les festes pro vida són escandalosament festes.
Sí, o sigui, sí.
I hi ha una quantitat de xavaleria de caus catòlics i tot això, no? Que a més, una de les últimes que vaig estar així d'observadora, portaven algunes persones, xavals i xavales, alguns xalequitos, i anaven fent un mínim d'organització, i a la que et veien per allà dintre et seguien, perquè es pensava, ja veien allò, van a venir les abortistes i tal, i havia com un, feien com una mica de controls propis, i estaven allà pues, amb els globus i amb els crius, no? Que és una cosa que és molt fascinant, no? Aquesta capacitat de mobilitzar pues, persones de totes les edats i veure gent absolutament tan jove.
Bueno, però no, també és com, és a dir, jo crec que l'important també és no, o sigui, no menysprear-los, és a dir, igual que nosaltres organitzem, ells organitzen,
clar.
A més s'organitzen amb uns pressupostos que ja serà de nosaltres.
Sí, sí, els diners que tenen no. Per fer globus és increïble.
Sí. No, però és clar que ells estan ahí, no? I en principi trobem això, pel matí seran activitats obertes, bueno, obertes, no?, al carrer i tal, i a la tarda sí que n'hi ha una missa, que també, pues, no sé, suposo que també esperat del món, no? Però sí, la veritat és molt còmic de veure.
I sí que, bueno, com deies, és molt curiós que a les concentracions que fan cada mes, pues que la majoria dels seus assistents són homes de, bueno, d'adolescents, no? I bueno, també hi ha famílies, nens dones. Petits, dones, però molt, bueno, molt joves, dones molt grans, no?
Vamos, que hi ha una presència, una sobrepresència masculina en aquest tipus de manifestacions, no? O sigui, un pack molt familiar també, no? És molt clàssic veure una família de l'Opus que es porta els seus 14 membres a manifestar-se conjuntament, no, per la celebració aquesta del dret a la vida. Bueno, doncs si voleu, una mica, en certa manera, amb les vostres convocatòries ja us heu presentat, però potser podríeu presentar una miqueta o comentar una miqueta qui sou fora de les nostres vides, o qui són, o què... com vulgueu que feu i tot això.
Sí, vale.
Bueno, pues la plataforma Fora de les Nostres Vides naix d'un club de dones heterogènies, cada un, bueno, venia amb experiències d'organitzacions prèvies, tant en lluites feministes o mixtes com en altres, no, en altres lluites, i naix un poc davant la, bueno, per donar resposta a aquest 25 que és este, bueno, no, a Sant Pau, d'aquestes convocatòries que estaven donant des de feia mesos, que bueno, no, feia temps s'havien donat al carrer d'Aragó, i ara s'estaven
Miradomat,
i ara s'estaven donant a Sant Pau, no? Aleshores, bueno, començant per veïnes de barris colindants, pues, el Guinardó, Clot, Sagrada Família sobretot, que eren els més afectats, no, un poc començar a veure, donar respostes, no? I bueno, pues, començar sobretot treballant el tema dels 25, de dir, ostres, no? Tenim aquí cada 25 la fiesta provida al barri, i aleshores d'ahí, bueno, s'ha començat a treballar tot el tema de lo que seria, bueno, la lluita contra els feixistes, bueno, l'església ultracatòlica, tema de l'avortament, també i un poc com donar resposta a quines són un poc les lluites, no? També és un col·lectiu molt jove que està començant, no? Fa uns mesos, i que també ens anem trobant un poc com donar resposta, no? Perquè és un tema amplíssim, o sigui, pots treballar des de temes de el feixisme, l'Església Catòlica amb el poder feixista tal, des d'unes vies, a tot el tema de dona i sexualitat, temes d'avortaments. A més, és curiós, no? Perquè és un col·lectiu tan ampli i tan variat, és a dir, clar, costa a vegades dir, nosaltres tenim aquest pensament i aquesta idea, no? És com, no, o sigui, som dones, cada una ve de son pare i de sa mare, però fem, no? Tenim una problemàtica comú i un poc l'idea és també anar fent i donar-te la resposta a aquesta ofensiva. I, bueno, no sé,
sí, de fet, com deia la companya, com nosaltres, bueno, naixem una mica des d'algunes dones d'assemblees de barri que van voler, doncs, aturar i protestar contra les manifestacions d'ultracatòlics. Aleshores ens vam anar sumant més noies, no? I bueno, com ens hem anat definint mica en mica, no? I bueno, com també ha dit la companya, com moltes, bueno, cadascuna ve de mons diferents, no? Pues hi ha des de llibertàries, comunistes, independentistes, autònomes, noies que han vingut més de l'acampada de Barcelona, d'assemblees de barris, etc. No? I bueno, com nosaltres, a part de les manifestacions del 25, també com, bueno, estem, clar, evidentment, entrant en debats, com per exemple el que és l'autogestió de la salut, no? De quines eines o com podríem teixir xarxes, no? D'autogestió de la salut, si és, bueno, com ho podríem fer, no? I també, doncs, per exemple, què prioritzem, no? També l'autogestió de la salut o bé exigir-li a l'Estat de que tingui, pues, unes garanties de, per exemple, de, bueno,
sí, el que seria un poc el paper de l'Estat, o sea, un poc el pare estat, que veus, no sé, no sé, no sé, sí. O sea, el que és això, l'autogestió de la salut front a lo que són les garanties de l'Estat i també un poc des d'un punt de vista paternal de l'Estat, de jo vinc a solucionar-te aquí la papeleta. També el que suposa, no? És a dir, tu evidentment necessit, o sea, no pots negar aquestes lleis, que per les quals és que lluitar, evidentment, no sé, vivint en el món en què vivim, però que alhora també són un arma de doble filo, no? Perquè l'Estat te dona les lleis, però alhora després et diu, tu vas a abortar, estàs segura? Vols fer-ho? No vols fer-ho? On fas? No? És a dir, te posa traves i qüestiona la teva autonomia com a dona per abortar o no abortar.
De fet, bueno, el nostre blog, que és fora de les nostres vides .wordpress.com, doncs tenim com bastant material per fer, bueno, avortaments autogestionats de forma segura, no? I bueno, i a part
pensem totes les convocatòries també. Sí, la que si voleu seguir-nos la pista i tenir totes les convocatòries que fem, i no sé, ens agrada molt el nostre blog.
I llavors, vosaltres ara comentàvem abans fora de micros una mica, no, que és un tema molt ampli, que hi ha moltes coses a treballar i tal, però esteu centrant una mica l'ofensiva o la contraofensiva o l'autodefensa, no, en diferents elements, no? Una, principalment comentàvem una mica amb desvelar, no, tota aquesta història del tema dels grups ultracatòlics, no, de quina és la seva funció, quina és la seva relació amb altres línies de poder, i després potser el tema de, pues, l'avortament i més globalment també l'autogestió de la salut. Si voleu, comencem a parlar una miqueta de qui són aquestes persones, no? Contra, vull dir que han fet, no? Com han generat aquesta reacció, no? Tan, bueno, tan virulenta per part de moltes dones i de moltes persones que estan al voltant de col·lectius, des de col·lectius de barri a altres.
Sí, de fet, bueno, hem recollit una mica així d'informació, no? De, per saber d'on venen. I bueno, aquesta informació, de fet, hi ha algunes companyes que havíem treballat en el diari en veu alta, doncs vam fer un especial d'avortament, i bueno, un dels primers, el primer article, I el segon, pues, destapar una mica, no?, d'on ve aquesta gent. Si voleu, ara, bueno, us llegeixo una mica dos paràgrafs d'aquest article i també comentar, pues, una dada tan significativa, no?, com, bueno, tothom parla de crisi, no?, però l'Església Catòlica Espanyola rep un 0,7 del pressupost cada any, no?, que equival a uns 150 milions d'euros. Això, bueno, aquests diners, aquests euros, van destinats a col·legis concertats catòlics, organitzacions socials, professores de religió, hospitals i institucions de beneficència, capellanies, castrenses, a presons i casernes, patrimoni immobiliari i artístic. Val? En el que és l'àmbit polític, d'acord, relacions que tenen els ultracatòlics seria amb el, bueno, per exemple, els cristians, no? Dins de cristians hi ha destacats del PSOE, de CiU i del PP. Bueno, al més també personatges, no?, vinculats, pues, amb l'Església Catòlica serien Jordi Pujol, Ernest Benats, Joan Clos, Daniel Cirera, Dolors Nadals, Duran i Lleida, Joan Antonio Samaranch, Joan Gaspart i, bueno, i una llarga llista, no?
Que no són precisament persones pobres.
Exacte. Després, bueno, volia comentar també que, per exemple, la Conferència Episcopal, d'acord, bisbes com els de Burgos, Madrid, Oviedo i Astroga, sostenen negocis mitjançant el que es diuen SICAPs, no sé si sabeu el que vol dir,
no?
Són societats d'inversió de capital variable. O sigui, són societats amb un capital molt, molt gran. Aleshores, aquestes societats, per exemple, hi ha Sama, Vigran Premier, Usmages i Bayomer. Val, ara direu què és això. Val, algunes d'aquestes empreses, d'acord, o sigui, on els bisbes tenen participacions, val, algunes van dedicades a la producció de begudes alcohòliques, com Florida Ice and Farm, farmacèutiques que comercialitzen amb anticonceptius estimulants per l'erecció, com que també experimenten diàriament amb animals com Pfizer, i corporacions que degraden la natura, no?, i les condicions de vida de les persones, com Repsol YPF, Endesa, Telefònica, Iberdrola, Royal Bank of Scotland i Allianz, i productores i distribuïdores de ciment, no?, com Holcim. Això què vol dir? Pues que tenen un negoci darrere molt gran, no?, i que, a part de rebre els diners de l'Estat, de les nostres butxaques, no?, doncs que, bueno, tenen uns negocis impressionants i unes vinculacions amb polítics, no?, doncs que bueno, fa que tinguin les infraestructures que tenen, no?, actualment.
Si em deixes puntualitzar que part de l'Església Catòlica d'aquest país és una de les, bueno, és una gran terratinent, tenen bastantes propietats urbanes i rurals i vamos, o sigui, terrenys. Coméntame, sí.
Sí, bueno, ¿no?, ya que estamos aquí en Rizoma Marineuski, dar un poco de perspectiva antropológica, bueno, o etnográfica quizá, que todo esto, ¿por qué es tan importante, no?, el desvelar o un poco hablar de todo este poder que concentra, un poder económico que concentran estas personas vinculadas a grupos cristianos y católicos? Sí, es que también son personas que están vinculadas con el poder político y no es casualidad, no es en vano que en todo el Estado español la Iglesia Católica está claramente favorecida respecto a otros grupos religiosos que ellos denominan minoritarios, como puede ser el Islam o el judaísmo o el evangelismo o lo que sea, ¿no?, que digo, dicen que es minoritario, pero bueno, esto también
que ens hem de preguntar per què, no?, perquè és tan minoritari. Clar, si tu dones, no?, tantes ajuts, tantes subvencions a un grup religiós on també té una capacitat econòmica molt gran, que vol dir també, pues, control, no?, vol dir també propaganda, vol dir moltes coses, i a part hi han polítics que també, pues, tenen aquestes vinculacions catòliques o són, bueno, són directament catòlics. Clar, és que tenen tenim el peix venut, no?
Sí, no, aparte que estos grupos, supuestos grupos minoritarios son casualmente grupos en los que los inmigrantes o las personas que se han desplazado a Cataluña o al Estado español hace poco tiempo, pues no están ahí, pertenecen a estos grupos que para ellos son minoritarios. Pero bueno, además de esto, tienen una serie de beneficios fiscales, ¿no? La Iglesia Católica y bueno, todo lo que acabas de decir. También tienen una facilidad muy grande a la hora de abrir centros de culto que otros grupos no tienen, ¿no? O sea, todo esto también tiene que ver. Y es, bueno, al fin y al cabo, o sea, es, para ellos, claro, es mucho más fácil expandir, ¿no? Un poco el tal. Y no hay que olvidar que en las últimas campañas electorales, sobre todo en la campaña de CiU, quizá era un poquito más evidente el papel de la familia, ¿no? Familia estrechamente vinculada a crisis. Entonces, ¿no? En el contexto actual, en el que la crisis sirve para justificar cualquier tipo de política o de recorte social y tal, la cuestión de la familia también era otro elemento clave y que está vinculada, pues, estrechamente con la cuestión del aborto, ¿no? Y del derecho al cuerpo de las mujeres.
Seguint una mica amb qui són, teniu algunes altres dades? Us...
Sí, bueno, de fet, en l'article següent, per exemple, de l'En Veu Alta, que es diu La Creuada dels Provida, els nous salvadors de la moral cristiana, hi ha molts més noms i molts d'ells també són de CiU.
No, i sobretot també com moltes empreses, en aquest cas, per exemple, que català és com podria ser La Caixa, Freixenet, Codorni, un nou banc Sabadell, no? Són grans empreses que bueno, ¿no? Que financien aquests eventos familiars, ¿no? Hi ha una dada curiosa que jo vaig dir l'altre dia, fa molta gràcia, i és que bueno, a Madrid, ara, bueno, el mateix fan el 25 de març aquí, ho fan a Madrid també, fan un concert per la vida. I ve la nena de Conte, que i si no, està embarassada, és una cantant de pop, va a fer un concert allà, perquè a mi deien, no és una història religiosa, tal, però bueno, evidentment és una cosa religiosa, no és religiós, però estava convocat per, bueno, per aquests col·lectius de Provida, doncs era un concert per la vida. També hi ha un macroespectàculo, no? També molt en la línia que li s'agrada fer, no? De grans events. I anava la nena de Conte amb su barriguita de premiana, de premamà, a fer el seu concert per la vida, no? És curiós, no? Realment també m'apareix una cosa prou... La veritat és perpèntica, tot s'hi ha dit. Però no, sí és cert, no? Realment s'enfrontem a un... És a dir, l'Església Catòlica, l'Estat espanyol té moltíssim poder. De fet, és, a nivell europeu és a nivell pressupostat, de pressupostos, l'Estat li dona moltíssims... És a dir, no? Bueno, com deia la nostra companya, la dada, en comparació dels països, no? És a dir, dels països on l'Església no rep tant. I això de la dada que ha donat és una dada del 2010, és a dir, això va estar donat pel govern socialista, no? Del PSOE, del senyor Zapatero. Pot ser perquè estava plena, una de cal, una d'arena, fem el matrimoni gay, però te dona a la butxaca no sé quants mil milions d'euros, no?
Bueno, també una mica el que vull dir, no és només que, o sigui, l'Església Catòlica és una entitat que, no, com sembla molt monolítica, però bueno, que és això, bàsicament és aquest tramat de pues, persones que estan relacionades amb la política, persones que estan relacionades amb un món més o menys religiós que té a veure amb una captació de recursos i amb una imposició d'un sistema ideològic, que té a veure amb un seguit d'empreses, no, amb un seguit de...
Sí, que realment...
Que té tentacles a les escoles, amb el món educatiu...
Realment és el que tenen, vull dir, tenen un banc, tenen una... O sigui, tenen...
Sí, tenen de tot.
No, sí, o sea, no és realment no tenen problemes financers. I sí que és cert, no? Sí que és cert que de fet ells cada vegada estan fent també una lluita amb gent més jove, realment. Tu quan vas a aquestes històries cada vegada ves a gent més jove en les seues convocatòries, no? I resulta curiós, i dius, hòstia, no?
Bueno, jo crec que l'Església sempre ha atacat a la gent jove, vull dir, la catequesis és algo que està implantada com algo del Vaticà des de fa molts anys i és o sigui, es basa en això, no? En capturar la família, en capturar ja els infants i en
culturant. Però realment resulta curiós perquè tu vas a una església d'un barri un diumenge i el que trobes són dones de 70 anys. Diria jo, tota la vida, no?
Has anat molt a missa últimament.
Últimament me pilla mal.
Als 25, no?
Me pilla mal. No, però sí que és més penya, no sé, diria, no? I sí que és veritat això, no? Que que realment sí n'hi ha, no? Sí que estan transmitint este plantejament de sí, de valors realment molt, molt retrogrades, que resulta curiós, no? Perquè inclús dins de, diguem-ne, aquestes, no? Perquè a mi hi ha una cosa que m'ha pegut curiós, no? La família Godorniu. La família Godorniu, l'executiva és una dona. O sigui, bueno, és una família, però realment la cara visible és una dona. L'empresària és una dona. Estem parlant de dones de poder, de tal i qual, però no, entonces resulta curiós este rollo de som dones de poder, este rollo... a veure com diria...
És que és el cuento, no? De,
sí, de
l'estat de...
Soc una, he arribat junt, tal, però amb un... O sigui, darrere, amb uns valors tradicionals, no? Que és un poc un...
Ah, que parlis, però que parlis en el micro.
Vale. No, un poc com... Sí, no? És com irònic, no? És un poc com la... L'antiplantejament este de soc una dona alliberada, tal, però... amb uns termes plantejaments religiosos tal com... no, o sea, a mi és que me resulta estrany perquè me pareix un poc inconcebible.
Bueno, però és que pensar que no poden haver-hi dones masclistes o feixistes és...
sí, no, sí, existeixen.
Bueno, i tant, són les que perpetuen també
no.
Però això també és un clàssic del dia 8 de marzo en què certs medis de comunicació se les ha por sacar, no, estos recopilatorios de mujeres triunfadoras, que sí. Son ser este tipo de mujeres, no, mujeres liberadas, no sé qué tal, y siempre con este mensaje subliminal o no, porque yo hace poco, creo que ayer lo he visto en La Vanguardia, no era nada subliminal, el de si tú no puedes, o sea, no, si no lo haces es porque no quieres. Y era un mensaje directo a las mujeres, que las mujeres os tenéis que empoderar porque tenéis que dejar de tener miedo, no sé qué, tal y cual. Y no, no es por las hostias que nos da, ¿eh? Es porque no, nosotras mismas no nos lo creemos.
Clar, y el problema que suposa, ¿no? Com, aquest joc, ¿no? De paraules del poder que diu que a les, no, a les dones que siguin masclistes, que les dones es facin policies, que les dones siguin empresàries sàdiques, no? Com... i que això és l'alliberament, quan això no és el que volem, no? O sigui, les dones que no creiem en poder, no? O en...
Bueno, és com la pel·lícula de los años 80, del finales de los 80, Armas de mujer. ¿Sabéis?
Oh, sí, yo soy de la época.
Sí, ¿no? Pues sí, es, bueno, es eso exactamente, no hay más, ¿no? Es la mujer buena versus la mujer mala. Las dos son emprendedoras, pero bueno, la que se queda...
Y las dos son un poco trepas.
Las dos son bastante trepas.
Pero una honestamente y la otra deshonestamente.
Eso. ¿Cómo es la empresaria mala?
Sigourney Weaver.
Esa
gran mujer que luego hizo Alien. Bueno, antes. Bueno, básicamente la cosa es que un poco es ese modelo de mujer en el que para llegar al poder no tienes que perder tu mujeridad. Y sí, tu mujeridad sí. Pasa por el mantenimiento de una familia tradicional, sí. Por el mantenimiento de un tener hijos, de un cuidarte de tal, ¿no? Y de, bueno, puede ser encima una perfecta empresaria, ¿no?
Sí, pero... es como ¿no? Es como la dona que ha asumido la seva liberació a través de una línea de feminidad masculina, ¿no? Mm-hmm. Es un poco de yo me libero y soy una mujer hecha y derecha, neoliberal de puta madre, pero no a través de lo que son les regles del xoc y no a través de la feminidad plantejada, ¿no? Y entonces es una dona que pot ser una dona sí amb poder, pero que no dona por als homes, ¿no? De alguna manera.
És més, no, com, bueno, avui que és el que et comentava, no, que un dels, bueno, hi havia un article així al diari que bueno, el Gallarzón pues deia que bueno, un dels objectius també de la llei de la reforma de l'avortament i bueno, d'altres lleis que també està mirant de fer, no? Pues que també el que vol, o sigui, és sobretot protegir a la dona, a la mare dona, no? O sigui, a les mares bones, a les mares que agafin els seus fills, no? Com el prototip de dona que ens vol la dreta, no? O sigui, per tenir-nos controlades.
Bueno, doncs, si voleu, deixem aquest bloc aquí i poso una mica... digues.
Perdona, bueno, he recuperat també dels apunts com un llistat de... No sé si als oients els interessarà així per d'empreses que financen també l'Església Catòlica, associacions, mitjans d'informació,
Fes-nos un breu resum i digue'ns on ho podem trobar per nosaltres mateixes.
Vale, doncs també ho podeu trobar al blog de al nostre blog també. A articles, bueno, a la secció així que tenim de textos i de material gràfic, i després també a la web del diari aquest que vam fer, que és enveualta.wordpress.com. I bueno, finançament, doncs, per exemple, com hem dit, Freixenet Codorniu, La Caixa, Caixa Madrid, Caixa Manresa, Fundació Banc Sabadell, Gas Natural, Secretaria de la Família de la Generalitat, Producciones Goya, Popular TV, Nutricia, Acrofarma, que és curiós, Acrofarma, bueno, farmacèutiques, no, que hem vist, Banco de Alimentos, La Gaceta de los Negocios, Laboratorios CINFA, Grupo Luter Economía, Berkleys, Carrefour, Fundación Lube, Caja de Ahorros de Navarra, Onda Voz, Fiat i New. Vale, i també mitjans d'informació que estan directament vinculats amb els catòlics. Bueno, seria l'ABC, La Razón, Intereconomía, ACIS, La Vanguardia, i un nom que no puc llegir. I ja està.
Un nom que no vols llegir perquè és un mitjà lliure i no vols desvelar-nos. No, que és broma.
No, perquè no pot.
Perquè està la fotocòpia tallada.
Exacte.
No era per introduir una nota d'humor, perquè després d'aquesta retaïla se treuen les ganes de participar en... Bueno, de comprar res, que evidentment ja s'haurien d'haver tret abans. Bueno, doncs fem una pauseta musical i continuem d'aquí uns segons, segurament amb el tema de les lleis al voltant, les actuals i una mica quin de curs han tingut, pues, sobre l'avortament. Continuem amb aquest Rizoma Malinowski al voltant de l'avortament i de les persones que intenten destruir les nostres vides. I havíem dit abans d'aquest tema que explicaríem una miqueta el tema de les lleis al voltant de l'avortament, que sembla que una espècie de quota, no, a pagar, perquè estem parlant d'una qüestió, bueno, d'un tema molt candent amb el canvi de govern. Ens estan ressonant a totes últimament les declaracions recurrents de Gallardón sobre aquest tema. I avui han sortit, avui que és dia, estem gravant aquest programa, és dia 7 de març, han sortit notícies al voltant de noves declaracions d'aquest impopular nou ministre. Bàsicament fa poc es va plantejar que després de la renovada llei del PSOE, que ha tingut una vida curta d'un parell d'anys, si arriba, entre que s'ha implementat, li han picat recursos al Constitucional, etcètera, realment ha tingut una videta curta, doncs que un dels seus supòsits, que era el fet de que les dones majors de 16 anys podien decidir més o menys lliurement l'avortar, però sense la necessitat de tenir el consentiment patern, tot i que sí que n'havien d'informar, doncs aquest supòsit ha servit per començar una nova ofensiva contra aquesta llei recent implementada, no? I el primer que ha tocat al govern del PP és aquesta capacitat de decisió, no, de les que ells consideren menors d'edat, no, entre 16 i 18 anys. I s'està fent tot el tràmit per revalidar la qüestió de que les joves hauran de demanar el consentiment patern en el cas de voler avortar. Tot això dintre d'un marc en el que el PP ja ha amenaçat amb seguir reformant aquesta llei al voltant d'una mica dels seus plantejaments polítics, que és el recurs que va ficar el Constitucional i que, bueno, que anirem veient a poc com es concreten, no? Si la doctora Caos ens vol llegir una mica o comentar el rel de les notícies que han sortit avui.
Bueno, jo havia una mica subratllat així algunes coses de lleis anteriors.
Llavors comencem per l'històric.
Sí, m'agradaria com que també, bueno, com que veiéssim d'on ve, no? D'on venen les lleis de l'avortament al estat espanyol. Uh-huh. I com han anat evolucionant, no? Uh-huh. Si voleu, pues, no sé, us faig una mica el recull que he fet.
Sí, tant.
I després passem a parlar de la nova llei. Uh-huh. Que suposo que tu també podràs avortar bastantes coses, no?
No sé si he llegit tant com tu.
Vale. Pues, bueno, ja en l'època grega, de l'antiga Grècia i Roma, d'acord, l'avortament es concebia com una forma de control poblacional. Val? Aleshores, el que és el fetus no era considerat com una persona. D'acord? Després, a partir ja del segle XVIII, quan van entrar quan es van inventar, no, els preservatius, aleshores va ser quan es van començar a fer aquestes lleis contra els avortaments, no? Aleshores, a el que és Europa, d'acord, les lleis a favor de l'avortament, d'acord, la primera llei va començar el 1915 a Suïssa. Després va ser el 1935 a Islàndia, d'acord, que les dones podrien avortar, d'acord, fins al sisè mes, val? Sempre que la dona ho desitgés. En el cas de l'estat espanyol, la primera llei molt restrictiva en contra de les dones va ser el 1870, d'acord? Després va haver una altra el 1929, el 1932. Aleshores, després va arribar la del 37. Val? La del 37 va ser un decret de regulació d'interrupció artificial de l'embràs, val? Que va com ser una mica dins d'això el que seria una mica la panacea, no? Però no és tan així perquè, bueno, també, tot i que la llei del 1937 és bastant interessant perquè es fa una mica efectiu el d'avortament lliure i gratuït per totes, sí que, bueno, a mi m'agradaria remarcar, pues, que l'Estat, no, pues, bueno, té una autoritat, no, com patriarcal i paternalista cap a les dones, no, i que al final, pues, sí que t'acaba imposant unes, com seguir uns terminis, no, i unes normes, i que et veu com una personalitat immadura, no, i inconscient. I bueno, si voleu us comento una mica algunes coses de la llei del 36-37, que bueno, és on més es va valorar, no, en l'estat espanyol, la importància de la sexualitat saludable, on hi havia molta incidència, no, en l'educació sexual, on els també va haver molta, es va puntualitzar molt en que els anticonceptius fossin legals i existeixin també, no, es van començar a promocionar els centres d'informació psicosexual, no?
La idea, o sea, no, lo que habría de destacar de lo que va a ser la llei del 36 és que realment va ser una llei molt més oberta, per en plantejar fer dir, és la dona qui decideix lo que és, bueno, sobre el seu cos, que al cap i a la fi és lo que nosaltres demanem, és a dir, no entendre, o sea, bueno, també se va despenalitzar, no, que és una de les coses també més importants, no, sobre fer dir, no és que jo aborti en tals casos, sinó que jo decideix quan puc abortar, o sea, o per què vull abortar, no? És una de les coses també que també més interessants, com deia la companya, era el fet que també se començava a qüestionar la mercantilització de lo que és l'avortament o no, de la salut, no? Amb el fet, pues, com nosaltres trobem avui en dia, la majoria d'avortaments que se fan avui en dia se fan en centres privats. No sé, són, a més, és curiós perquè molts centres privats amb, com comentàvem abans, no? Finançaments catòlics, no? Però ells troben ahí un negoci, troben ahí el fet que la dona ha de pagar o ha de passar X traves per poder abortar, no? En 36 un poc això se comença a qüestionar i s'entén també un poc el fet de dir la maternitat com una, com algo positiu, com un moment de maduresa en la vida de, no? D'una dona que vulga, jo vull ser mare en aquest moment, amb aquestes condicions i no amb una imposició social. Aleshores, un poc sí que, bueno, diguem-ne, sí que va ser un poc una llei referent.
També més objectius que... Perdona.
No, era només un incís amb això que comentaves del fet de que les empreses privades treuen un rèdit, no, d'això, i que hi ha aquesta hipocresia. Llegia fa poc el testimoni d'una dona, crec que era peruana, però no estic segura, un país en el que l'avortament també té un tipus de banalització concreta i, bueno, que el propi ginecòleg del sistema sanitari la derivava per l'avortament, però per privat, i que era el mateix metge el que cobraria, bueno, bàsicament que hi veia, bueno, si està vostè desconsolada, no, i veia un negoci, no? Que jo crec que és una d'aquestes coses en les que incideix, per exemple, el PP, no? En el que els professionals pressionen les dones perquè abortin i tal, i no és més que una qüestió de, bueno, de diners, de capital i de, bueno, de seguir aquest referent neoliberal en què la medicina ha de seguir sent privada i ha de donar rèdits a una sèrie de persones, no? Vull dir que no és una qüestió que va relacionada amb l'avortament, sinó que és una qüestió de com s'està gestionant el sistema sanitari, sí. No? I de quins drets s'adquireixen o no. Era per fer un incís, no, en el que comentaves.
Una de les altres qüestions en què incidia aquest decret del 37, com molt bé tu deies, era que els metges no podien obtenir un benefici econòmic dels avortaments. És a dir, els avortaments havien de ser gratuïts, es van habilitar, per exemple, de l'Hospital Clínic 20 llits per realitzar avortaments, i aleshores el metge que realitzés un avortament i obtingués un benefici econòmic a canvi, doncs seria inhabilitat com a metge. Mm-hmm. Clar, o sigui, aquesta, per exemple, aquest punt, pues, és en contra, no, de la privatització, com molt bé tu has dit, i per exemple, no oblidem com la llei aquesta del PSOE, que ara és com que sembla que la llei del PSOE era la millor, i no, perquè també posava molts terminis i moltes traves, no? Doncs, per exemple, aquí sí que en el 37, pues, es mirava molt que no hi hagués cap metge que es lucrés econòmicament amb fer avortaments. Després, una de les altres coses que també, com hem dit, es feia molt d'èmfasi en l'educació, i però també hi havia uns terminis, d'acord? Eren de 3 mesos, d'acord? Es podria fer en braç lliure els 3 mesos, i també es limitava als avortaments a la dona, on la dona podia fer els avortaments un cop a l'any, val? Això perquè era, en principi era perquè es volia que hi hagués molta més educació amb la dona, però com hem dit, clar, tota llei, no, d'un poder superior, no, pues et fa com ser com això, no, la dona com si fóssim sers inferiors que no tenim capacitat de decisió pels nostres cossos, tot i que estem comparant, no, pues el decret del 37 amb les lleis d'ara, perquè bueno, era en un context, no, de societat socialista llibertària, doncs no era tampoc la panacea, i d'aquí també volem criticar pues aquesta mateixa llei, no? Amb les seves coses, punts potser bons comparats amb els d'ara, i punts també, bueno, que no deixen de ser, pues, patriarcals,
no? No, jo crec que sí, hi ha un punt interessant, no? I a millor ja parlant de, després de lo que serien lleis més actuals, no? O sigui, bueno, no, evidentment després del franquisme, en la que pues això ja se desapareix totalment, tornant ja a la del 85, que és a la que un poc tornem ara, no? Que és un poc una llei en la que...
Perdona, va haver una altra al 41 i després al 78, que puc engar dir.
Sí, però bueno, o sigui, en general, aquestes lleis, bueno, les lleis franquistes, que jo no les consideraria ni lleis.
Dintre d'una mica abans de que avanceu amb aquest tema, el que comentaves, no, de limitar un cop a l'any, no, el que la dona podia fer ús d'un servei públic per avortar, perquè jo no sé si aquesta llei penalitza que jo autogestionàriament em provoqui un avort o faci servir altres tècniques, no, que això també seria una qüestió interessant, és a dir, fins a quin punt tu utilitzes el sistema sanitari, no? Va una mica també amb la línia aquesta que del debat que va haver en el seu moment amb la pastilla del dia després, no, que és que aquest tipus de mètodes no haurien de ser mètodes anticonceptius, com si tu voluntàriament triessis quedar-te embarassada dos cops l'any, no? I a més passar pel trànsit d'un avortament, que sigui com sigui, no és una qüestió agradable en cap dels casos. Pot no ser dolorosa si s'intervé correctament, però no és un tràmit que passa al cos, no, en el que, bueno, les dones que han passat per aquest tema relaten, no, que hi ha cansament, que hi ha hemorràgies, que hi ha tot un tema, no, de que el cos ha tingut uns canvis i després s'ha de recol·locar, i no és una qüestió agradable, no? Llavors vull dir que la primera interessada no avortar generalment és la persona que avorta, vull dir.
Home, no, no? I jo crec que és interessant.
I que et diguin quantes vegades pots fer-ho o no, no? Com si tu...
Home, i jo crec que, o sigui, bueno, evidentment és qüestionable, totalment d'acord, però bueno, no, en teoria, o sigui, això com la teoria de les bones pràctiques, això un poc s'entenia dins d'un concepte de... un cop a l'any, entenent que nosaltres, o sea, que se va un poc a educar a la societat en tot el que seria l'educació sexual. De cap i a la fi és el gran tema pendent en tot el tema de l'avortament i de les lleis sobre avortament, perquè se parla de l'avortament però no se parla de com realment es prevé un avortament, és a dir, l'avortament és l'últim punt de tot, és a dir, el punt que realment on s'ha de fer èmfasis és en tot el tema de l'educació sexoafectiva, que és el tema obviat totalment. I clar, realment, dir, ningú té ganes de si tu no vols ser mare, no tens ganes de passar per un avortament, perquè és una cosa molt dura, no? I moltes vegades sí que fins aquí és el punt que està ahí un poc sempre en l'aire de, ah, sí, se quedó preñada. Home, pues, evidentment, l'avortament no és un mètode anticonceptiu. No? Aleshores, sí que és un punt interessant això, perquè és el tema oblidat, no? És a dir, senyors, eduquem en això, i és un gran problema, no? Perquè també en les petites escoles, quan parlàvem abans dels lobbies, estos leves adultocatòlics són els primers que també diuen no podem educar l'educació sexual en les escoles, no? I creen també com el pànic, quan és fonamental poder, bueno, més que res per evitar un embaràs no desitjat.
Doncs en un context com ara en les retallades també sembla que demanar un servei gratuït al sistema sanitari, no? Aquest sistema sanitari que està tan en crisi, pues és com que, bueno, com que estem boges, no? Quan s'està parlant de que si copago, que si no sé què de les proves, tal, pues això, el que tu deies, doctora, com et deies, doctora?
Jo era la doctora Poblasec.
Poblasec, com tu deies. No, que potser també podem parlar de si, un ús abusiu, amb això d'un cop a l'any o no, però fins i tot no deixa de ser un control, una mena de control sobre el cos de les dones, que és, bueno, el que s'ha fet sempre, i el control sobre la població, que jo suposo, bueno, heu parlat, heu dit que la primera llei de penalització de, la, de l'avortament és de 1870, no? Bé, doncs és una mica la mateixa època en què comença aquest control sobre la població, no? Que, sobre el cens també tal, i podem, no sé, pensar, reflexionar una mica com aquest control sobre la població sempre incideix més sobre el cos de les dones, no? Que són una mica les encarregades de la reproducció, i com es fa en aquesta època, pues, és un cas, s'aplica un càstig sobre la persona que vol fer un avortament, que és la dona, que, o més bé, no, el que diu és que consiente, no? que consiente un aborto. La dona que consiente un aborto, el farmacèutic que expedeix un abortiu, i també l'avortament que es fa amb violència contra la dona en aquest cas. I no sé, pensar una mica com ara, per exemple, quan parlem, n'hi ha un problema greu de natalitat que precisament la dreta sempre treu a la llum per justificar les polítiques en pro de la família i tal i qual, i sabem que a l'estat espanyol hi ha un índice de natalitat molt baix respecte al resta d'Europa, i no obstant les polítiques que es fan aquí de natalitat són ben diferents a la resta d'Europa, no?
Sí, bueno, si vols parlar tu.
Bueno, jo... Bueno, respecte a el que tu has dit que sembla abusiu demanar, no, avortament lliure i gratuït, demanar que a la sanitat pública, que on estan havent moltes retallades, on moltes treballadores doncs es quedaran al carrer, no, i on s'està passant de la sanitat pública a la privada, doncs que sembla com algo abusiu, doncs demanar pues l'avortament lliure i gratuït. Jo tinc aquí unes dades que demostren que en realitat, per exemple, al 2006, no? Hi havia unes dades que diuen que només el 2,5 dels centres públics es practiquen avortaments. I hi ha altres regions de comunitats autònomes de l'estat espanyol on no es practiquen avortaments, val? És en el cas de Múrcia, Extremadura i Navarra. És a dir, en aquestes comunitats autònomes no hi ha cap centre públic on es realitzin avortaments, no? I és més, o sigui, a Navarra també hi ha aquesta companya que va recollir aquesta informació ens explicava que no hi ha cap centre, ni públic ni privat, on es pugui realitzar avortaments. És a dir, clar, de vegades parlem, no?, com la dreta, l'Església Catòlica ens posa com números o ens escandalitza, no?, com van també treure un cartell de por cada aborto, pues te bajan la pensión, quan en realitat, no?, ja sigui per lo dels objectors de consciència, ja sigui perquè, no hi ha tants centres, no?, públics on es pugui realitzar l'avortament, en realitat, el cost de l'Estat cap a l'avortament entre les limitacions que ja posava el Zapatero, no? No és tanta, saps? Comparat amb, per exemple, com sempre diem, no?, de les armes, és que ningú parla, no?, dels cossos repressius, d'una etcètera, no?, de coses.
No, sí, no, en principi és el que comentava, realment això és un negoci, vull dir, això per a l'Estat realment és un negoci, perquè la majoria d'avortaments se fan en centres privats. I no, que és un poc el cas que comentàvem, realment a ells no li suposa, no, tanta història, perquè quan un metge que és objector de consciència, que és una cosa que no, que vull dir, a l'Hospital del Mar, és el del Mar? No sé com se diu, que està allà a la platja. Tot l'Hospital del Mar, li comentava una companya, no te fan un avortament, això tinc entès de companyes que treballen en sanitat, no te fan un avortament, perquè són tots objectors de consciència. Però a mi en un metge d'aquestos, no t'ho faré. Però aquesta és la meva targeta, t'ho faig en la privada, no? És un poc...
Clar, i és molt fort que aquests metges estiguin en un centre públic, no? I que tinguin els nassos de ser objectors de consciència, i que és això, no? Com que tot al final, tu preguntes a la majoria d'amigues que hagin fet avortaments i és que totes et diran, mira, és que al final vaig haver de pagar entre 300 i 400 euros que clar, també és això, no? Que al final com s'acaba lititzant els avortaments, no?
I no, sí, un poc això, no? Doncs en principi també comentant el fil de lo que comentàvem abans, no? Amb la nova llei, que bueno, no sé, aquesta, la nova llei de Garzón, lo que pretén seria bueno, com dèiem, el tema dels plaços, no? Si en teoria la llei de Zapatero havia ampliat els plaços de les, entre 14 i 22, o sea, 14 setmanes ampliable a 22 setmanes, el Gallardón torna altra vegada a lo que serien 12 setmanes màxim, o no seria un trimestre, i després un poc lo que comentava també, comentàvem abans, no? El fet de que tornem a recuperar el tema la figura dels pares davant de bueno, dels menors, no? No? Aquí també, no? És un poc també el fet de lo que, no? Jo recordo que estàvem comentant abans que se m'ha quedat per dir, no? Quan comentàvem del paper de la dona, no? És a dir, tu com a dona, a 16 anys eres adulta per a treballar per a, o per a decidir ser mare, perquè si una dona a 16 anys diu jo vull ser mare, pot ser mare. És a dir, no? Pues sempre diguem, claro, la xiqueta vol abortar, els pares li diuen que no, no? Pues prevaleix la decisió dels pares. I si és al revés, si els pares diuen jo vull que no, la meva filla aborte i la xiqueta vol abortar, és a dir, no? El debat ahí és fins a on arriba la, no, la el dret a la vida o la decisió d'autonomia d'una dona, no? És a dir, de jo lliurement, sigui, soc una persona adulta per a ser mare, també soc una dona adulta per a decidir si aborte o no aborte, no? Que és un poc també un d'aquests temes, no? D'aquesta manera també amb tot el tema, perquè realment s'ha de, no? Estic un poc també molt al fil de lo que deies, sigues mare, no? La plenitud de ser mare, és a dir, sigues mare també en les condicions en les que pugues ser o no, perquè com dèiem abans, o sea, a l'estat espanyol no n'hi ha lleis ni bueno, no, ni ajudes econòmiques ni tal per a ser mare, no? Ni soltera, ni en parella, ni en res, no? Per a conciliar un poc aquesta història.
No, de fet, podem anar una mica més allà i dir que a l'estat li convé, no? Que les dones que són mares, que el mercat laboral ocupa uns puestos molt més baixos, mm-hmm. No? I són, al fin i al cap, són mà d'obra barata i ara cada cop ho seran més.
Perquè més realment en aquest sentit, i a més és una, no, una cosa que com se parlava el diumenge d'això a la trobada, realment aquí també s'estan trobant amb una situació, i és que amb la llei, la reforma laboral, amb la reforma també de la llei, el que estem, o sigui, anem cap a una precarització de la dona molt major i una pressió de la dona molt major, perquè al final aquí, ja sigui amb la llei de l'avortament, que el que està fent és tornar més enrere, no? I d'alguna manera oprimir més encara la dona, amb la llei de l'avortament, de la reforma laboral, les primeres afectades, si ja abans tenim unes situacions pitjors que els homes, amb la reforma laboral més encara, i amb temes com deies tu, del tipus una baixa per maternitat, un tal, precaritza la situació de la dona molt
laboral.
Més.
Mm-hmm. Clar, i sobretot, no, com que lliga a la dona, com que havia estat o que podia estar emancipada amb una feina, no? Doncs la lliga a casa, no? O sigui, la lliga al paper d'estar a casa i de dependre econòmicament de l'home, no?
O la lliga a contractes absolutament precaris, sí. O a flexibilitzacions, a canvis de conveni, a canvis d'horari, o que se't posi un criu malalt i l'hagis d'anar a buscar al col·le i et xutin de la feina.
Sí, sí, sí.
Et lliga a reformar un altre cop aquesta família en la que per poder tirar endavant una criatura, que és algo que sembla que t'obligarà l'Estat finalment, no? Hagis de formar, o sigui, conformar aquesta família biparental d'home i dona, on ell treballa i porta el sou perquè té un lloc de feina més estable, més fixa o menys precari, no? Potser no és més la paraula, i és l'única forma una mica de generar un sostent, no? Jo hem fet un salt una mica entre el tema de les lleis i de cop hem tornat a parlar de la qüestió actual. Jo vull una mica que recordem per les persones que no estan tan avasades, o sigui, les nostres oients una mica més joves, que no hagin tingut tant d'accés al que era la llei anterior o no s'hi havien interessat fins que ara s'han trobat amb el tema, és que, bueno, després de que a finals dels 70 es despenalitzessin els mètodes anticonceptius, que per cert estaven penalitzats, o sigui, eren il·legals, no? El que es va fer va ser no fer una llei de l'avortament, com ara en podem parlar més o menys, no? Que és el que sembla que estem dient constantment, que hi ha algun tipus de llei de l'avortament, sinó que en el seu moment el que hi havia era una llei que penalitzava l'avortament.
És una penal. Sí, sí,
i que el que donava eren tres supòsits bàsics a partir dels quals tu podies decidir interrompre un embaràs. No? Que aquests tres supòsits no era que fossin lliures, era que estaven despenalitzats. És a dir, la llei entenia que això no estava bé en cap dels casos, però oferia una sèrie de salvetats a les que entenia que una dona podia fer un exercici d'interrupció d'embaràs.
En l'actualitat és igual, eh?
Exacte.
Això no s'ha llevat realment a l'estat espanyol, no. Exacte. Està despenalitzat l'avortament.
Exacte. Llavors, seguim a un pas següent, que és que el que es fan és ampliar aquesta sèrie de supòsits i poder-t'hi senyir d'una forma una mica més lliure, entre tot el lliure que pot permetre senyar això, i el que ofereix és que aquests supòsits s'amplien, doncs s'amplien els plaços, s'amplien el tema de que demanis permís o no, s'amplia el tema de, sobretot el tema de que la cobertura pugui ser pública, que és una cosa que no ha arribat a ser. Del que estava comentant, jo alguna vegada ho havíem parlat aquí amb la doctora de Mèdies, que és que perquè una llei no tingui efecte només, i que algú no sigui realment públic, només tu pots legislar el que vulguis, però si no ho dotes de recursos econòmics. És a dir, si tu no crees centres públics on es puguin fer avortaments, si tu no crees una infraestructura d'accés a aquests serveis mèdics, a professionals o professionals que t'orienten, no? O que tu tens aquest accés, no té cap tipus de sentit que hi hagi una legislació o no en pro, no? Vull dir, això no vol dir que no hi hagi de ser, però vol dir que bàsicament l'únic que cal és tancar l'aixeta o no donar diners perquè es faci. Tu ja has fet la teva llei progre, no? Suposadament has despenalitzat una miqueta més, però bueno, si tu no generes realment un sistema sanitari públic on l'accés estigui garantitzat per tot don igual, no? Tampoc estàs creant no estàs donant un avortament lliure. I seguim amb aquesta llei penal que no permet, no? Aquí hi ha clar, vull dir, la passa enrere, vull dir, jo crec que el que comentava, no, em fa també pensar una mica que potser coincidim, que és que no és que s'estigui tornant a la llei d'abans del 85, és que s'està mantenint un sistema acorde amb la nova reforma laboral, o sigui que s'està reconduint aquesta qüestió de mantenir el cos de la dona en subjecció al sistema que interessa, no? Pues per qüestions pues laborals, de precarització, de mà d'obra, del que calgui, no? No és tant un anirem a un retrocés, tal, no, vull dir, no, és un retrocés, és un avançament del neoliberalisme en aquest, sí, en aquest sentit, no? Per què? Perquè és de garatge, ha passat sempre i segueix passant, les dones avortaran. Sí o sí, és algú que es fa. No? I que en aquest sentit el que garanteixen és que no hi hagi una autogestió del cos, no? Sinó tenir constantment capturat al cos de la dona perquè s'hagi, doncs, bueno, doncs si ho vols fer, ho podràs fer, però anant a clíniques privades, no? I que tornar a una llei que és penal obrirà una mica, pot obrir un altre cop aquesta casa de bruixes que fa uns quants anys va tornar en si, no? quan aquell centre, que no me recordo com es deia, van començar a tenir professionals i mares que, bueno, mares, perdó, dones que havien interromput embarassos suposadament fora de plaços i tal, i els van obrir una macroinvestigació i tal, no? Fent aquest fantasma, no? De que, bueno, és que si tu practiques un avortament il·legal, pots acabar a presó, no? I el fet de despenalitzar aquests supòsits, l'únic que fa la llei, el que manté, és que, bueno, almenys la dona que interromp l'embaràs no anirà a presó. Però això no ha estat així sempre. Això pot tornar a canviar, pot anar endavant i pot anar enrere, vull dir, el que comentàvem, no? Algú et pot denunciar per haver avortat de forma no legal, no? I pots acabar el de l'ego.
Sí, no, de fet, vull dir, realment la llei que existeix ara, vull dir, té totes les condicions perquè això es doni realment, no? O sigui, és un poc com, bueno, sí, el que comentàvem, realment aborts hi haurà sempre, és a dir, i de fet és un problema, no? Perquè quan ets una dona, o sigui, no? Que no tens accés a, o no tens ni recursos econòmics per a pagar-te un avortament privat, que al cap i a la fi és a lo que estàs abocada, a anar al privat, i no sé, no tens informació, perquè efectivament no n'hi ha informació a les escoles, no n'hi ha suficient accés als centres de planificació familiar. Realment també estàs també un poc condicionada a fer-te avortaments clandestins, no? Que realment, o sigui, d'alguna manera
posant en perill la vida de les dones.
Estan posant en perill i realment, o sigui, no ens agrada, no? Quan també parlem avortaments lliure i gratuït, també entenem, o sigui, fora de plaços i tal, també entenem que, ostres, és millor avortar els primers mesos d'embaràs, que serà molt menys agressiu físic i psicològicament per a la dona, que fer-ho quan ja tens un embaràs molt més desenvolupat, no? No sé, en aquest sentit, realment l'única cosa, no, que és un poc el que estem parlant, estem anant cap a un control i una no una repressió, sí, una repressió, no, però cap a un control de la dona en si, cada vegada més gran, no? O sea, tant, un poc a tots els nivells, evidentment, no?
I sobre el que havies dit, doctora...
Poblesec.
Poblesec. dels anticonceptius, no? Doncs, bueno, només la dada històrica del 41 va ser fins al 78 que van estar prohibits, no? O sigui, el 78 els van tornar, van poder tornar a circular lliurement, no, els anticonceptius.
És que, clar, avui dia estem parlant d'un... O sigui, es focalitza el debat de l'avortament en el propi fet d'interrompre un embaràs, no? Que és el que s'està procurant des de ara mateix el Ministeri, des de Gallardó, des de la línia del PP, no? Amb aquest halo de lo provida, no? Que no oblidem que totes aquestes manifestacions provida no només van en contra de la possibilitat d'interrompre l'embaràs voluntàriament d'un avortament, sinó que van en contra de l'eutanàsia, inclús, i de la nova llei de l'eutanàsia, sí. que el PSOE estava intentant, entre cometes, tirar endavant, tampoc amb molta garra, però que van en contra de la decisió, no, de tenir una gestió pròpia
del teu cos, no? O sigui,
exacte.
Clar, i també, bueno, ja veurem, no? Pues, això, no? Sobre els matrimonis gais, lèsbics, sobre els canvis de sexe, no? A veure com posaran mà, que segurament no es fa esperar, no? Més també modificacions de llei.
Bueno, potser sí, vull dir, bàsicament el que està passant és que amb les retallades sanitàries, com que les operacions de canvi de també en diuen de reassignació o de reconstrucció de sexual, que no són una prioritat i les llistes d'espera s'estan multiplicant. A més, estem parlant d'un tipus d'operacions que només es poden realitzar una sèrie de centres de l'Estat, que són més aviat pocs, no és que tots els hospitals tinguin una UTIC, una unitat de... Bueno, ara li han canviat per... a Sevilla em sembla que l'han canviat el nom, a Granada, per unitat de transsexualitat i identitat de gènere, en el fons és el nom era un altre, d'incongruència de gènere o de disfòria, és a saber. Doncs ara el que han fet ha sigut reduir les dotacions, hi ha unitats que poden arribar a tancar, no? I per tant bàsicament és això, és la política del canvi d'aixeta. Vull dir, si tu tenies una llista d'espera d'un o dos anys, ara la pots tenir de sis sense cap tipus de problema, no? Llavors no és tant una qüestió de si es toca la llei o no tant, no? Sinó de quin tipus de política o quin tipus de línia política es vol mantenir, sobretot amb l'excusa de la crisi, pues el tema econòmic. I si us sembla, doncs fem una pauseta musical i continuem d'aquí uns moments.
Continue to ignore, we're gonna take it to the streets. We'll start a fucking riot. I want a fucking riot.
continuem aquí al Rizoma Malinowski amb un especial sobre l'avortament i sobre, bueno, particularment de fer fora de les nostres vides i dels nostres cossos aquelles persones a les que no hem convidat. Llavors, una mica, hem parlat de diferents lleis, una miqueta de com, més que les pròpies lleis, com el concepte al voltant del control del cos de la dona ha anat evolucionant una mica fins al moment actual, que estem doncs això, en aquest punt en el que s'està replantejant quins canvis es fan per part del govern del PP, no, que s'estan començant a concretar i implementar. Fa poc, quan parlàvem d'aquesta temàtica amb una de les vostres companyes, no, parlàvem de que semblava que quan la primera salva, no, per sondejar com l'opinió pública va ser aquella de fer el canvi de que les joves entre 16 i 18 anys no poguessin decidir sobre el propi cos, sembla que va ser el primer disparo a veure què deia la gent, no? I que una mica Gallardón ha anat dosificant, no, la informació sobre què pensava fer amb la llei de l'avortament al llarg d'aquests dies, no? I atacava una mica aquesta capacitat que comentàveu abans de decidir sobre el propi cos de persones que poden decidir tenir un fill, no?
Sí, no? De fet, és curiós perquè també, o sea, el PP durant tot el tema, bueno, del govern de Zapatero i amb el tema de la llei quan la va treure Zapatero, una de les coses en les que més se van centrar va ser en el fet de que les joves de 16 no tingueren que demanar dret, no? Va ser, o sea, una de les línies claus. I alhora també, dins de tot el que va ser la seva campanya electoral, ha sigut també un dels temes, pues, a dir, anem a canviar la llei i l'anem a revocar perquè no hem de reprendre la T, no? El que n'hi havia abans. Bueno, sí, o sea, realmente, com dèiem, és irònic, no? És irònic el fet de on s'entén la maduresa, primer, no? La maduresa d'una persona, perquè és tot curiós, i és que el senyor Gallardón, quan parlava, no, de la reforma, diu, n'hi ha que endurir les penes als menors, no? És a dir, una persona menor és prou madura per a saber quan que el que està fent està bé o està mal, no? Tot el que sigui en centre de menors, amb, no? Pues un poc a nivell penal cap als menors.
Sí, sí,
és irònic perquè d'una banda està ell mateix deia, una persona de 16 anys és prou madura per a distingir entre el bien i el mal, com deia ell, però alhora una dona de 16 anys no és prou madura per a saber si aborta o no aborta, si és mare o no és mare, no? Uh-huh. Un poc esta contradicció en la que entren, més contradicció que realment està totalment basada en el que comentàvem abans, o sigui, estem fent una llei realment d'opressió cap a la dona, estem fent una llei que s'enmarca dins tota una sèrie de reformes laborals, no? També, o de reformes estructurals del sistema que s'estan portant a nivell de govern actual, i per tant també té que anar un poc en aquesta línia. És una llei que també d'alguna manera acallava, no, les veus dissidents de l'Església Catòlica que estaven ahí, bueno, dissidents, no? La llei, la veu unitària de l'Església Catòlica que estava demanant a crits que això, no? Això no puede ser, les mujeres por ahí abortando. I no, i un poc això, no? És com, resulta curiós, no? És un poc, un poc el discurs, d'una banda, no? Un discurs neoliberal a nivell de tot el que és, bueno, la precarització del nivell de la dona, discurs també conservador a nivell realment de polítiques que resisten la moral, no? La moral com el papa estado té que vindre a controlar lo que fem i no fem, perquè no som éssers prou lliures, o no, més que prou, no som éssers lliures, no, sinó som éssers prou madurs com per a decidir lo que fem i no fem, no? Entonces és un poc aquest rotllo de, sí, tenim un, te dona una llei d'avortament de tal manera, però de què manera, que no, no? Recordem que avui en dia quan vas a avortar, per exemple, a una clínica te diuen, te donaré una setmana per a què tu penses, perquè t'has vos pensat, està segura, te donen a més també triptis d'estos per a que veus com pot ser mare amb un, no, les possibilitats per ser mare i tal, no? D'alguna manera estan infantilitzant la teua decisió. Uh-huh. Aleshores, bueno, és un poc com esta línia que com hem anomenat al llarg de tot el programa, o sigui, és a la que s'enfrontem i que, bueno, que també és, no, la lluita, no, la lluita un poc també novedara, perquè novedara, i que, bueno, que està retornant No, però a mi personalment, és com dir, no? La gent està super agobiada amb el tema del PP, però a mi no, personalment no és una cosa tan... O sea, no se me caen las, no sé, no se me, las con las vestiduras, básicamente porque es una lluita que has, o sea, seguir. Es lo matéis de una manera un poco más visible, ¿no? O sea, decir, a mejor el señor del zapatero o sea, de otra manera, ¿no? Pues am la su forma de hacer, pues mira, amplíen plazos tal, pero te infantilice de otra manera. Uh-huh. Esto infantilice más abiertamente. Yo personalmente me agradezco que se dice, si me tienes que donar pel cul, pues donando pel cul. Obertamente.
Mm-hmm. Però almenys tens algú clar contra el que...
Sí, no, no, sí, clar, no sé com mira.
L'altra cosa una mica és que retorna aquesta qüestió dels plaços. Els plaços jo crec que segueix la mateixa línia, els terminis, perdó, mm-hmm. segueix la mateixa línia que d'infantilització que comentaves, no? I més quan estem parlant d'un sistema públic que requereix molt de temps, no? Per poder assumir, o sigui, moltes de les, inclús en els casos de les persones que complien els requisits per interrompre un embaràs per la sanitat pública quan la llei prèvia al PSOE, hi havia molt poques dones que podien assolir aquests termes perquè la sanitat té uns plaços molt dilatats. Llavors, realment no s'aconseguien aquesta qüestió de terminis, no? Tornar a reduir els terminis, en el fons, també és un sinònim d'excloure aquesta capacitat de decisió de les dones majors d'edat, no? Que bueno, que poden entrar dintre dels suposis que al final bonament el PP decideixi que poden ser prerrogatius perquè tu interrompis el teu embaràs, i clar, vull dir, si tu no tens a la base aquest sistema, tampoc ho podràs fer, hauràs de tornar a la privada igualment, no?
Sí, un poc la història és aquesta, és a dir, el tema dels terminis, o sea, és així, aparentment el tema dels terminis n'hi haurien dos temes, però una part l'única cosa que aconsegueix és practicar una, que si, quan se tingui que practicar l'avortament l'avortament estigui allà prou desenvolupat, i això és un problema perquè realment, o sigui, un avortament, o sigui, quan més mesos passen és molt més agressiu per a la dona psicològicament i físicament, no? I, el tema de les reflexions i tal i qual, no? I d'altra banda perquè, bueno, el tema dels terminis, com dèiem, a la pública, és a dir, perquè això es donara, es tindria que pressupostar tot un no sé, no? Una part dels seus pressupostos per avortaments. O sea, realment, no? És una cosa que tindria que, com dèiem abans, no? Si realment tu vas a fer una llei d'avortament amb tal i qual, pressuposta això, és a dir, pressuposta tant a les clíniques públiques que tens, com dèiem també amb tot el tema de lo que és educació sexual. Això és l'única cosa al final que aconseguis és anar, pues, bueno, redestinar a la privada, no? Que és un poc també el que els interessa.
I una de les coses que comentava la doctora Caos abans de marxar, que, bueno, que ens ha deixat que havia d'anar a fer altres assumptes, era que les últimes notícies al voltant del que ha dit Gallardón avui, dia 7 de març, o en les últimes hores, era que, o sigui, ell feia un gir, no?, quan li demanaven pel dret a decidir a les dones, ell deia que els drets de les dones, ell volia preservar els drets de les dones, volia preservar els drets de les dones a ser mares, perquè hi havia una ideologia imperant de gènere, no?, que les obligava a avortar. Bueno, no sé, aquest senyor segurament no ha passat en sa vida per una clínica d'això, però bueno, els testimonis bàsicament són diametralment oposats, no? Una mica la realitat és absolutament una altra. Però a part, mentava algo així que comentava la doctora Caos fora de micros, que era que també volia preservar el dret a la paternitat. Que clar, vull dir...
El dret a la paternitat.
Clar, és que és algo de lo que no hem tingut molt de temps de reflexionar perquè em sembla una estracanada tan gran, és a dir... qualsevol persona, home, amb capacitat de prenyar algú altre, per dir-ho així, no? Que embarassa una dona que no es vol quedar embarassada, no? Mm-hmm. Per mi s'assembla molt a aquests estats com ara crec que era El Salvador o Nicaragua, no recordo, una mica que si, o sigui, un dels temes característics és que si tu et quedes embarassada fruit d'una violació, no? Que aquests acostumen a ser una de les prerrogatives que reconeixen gairebé tots els estats, però que no sé quina llei era que si el pare, o sigui la persona que t'havia violat,
vols ser pare,
reconeixia el dret a paternitat, tu no tenies dret a interrompre aquest embaràs, no? O sigui, per mi s'assimila molt el fet de parlar de reconèixer el dret a la paternitat quan estem parlant d'una d'algo que no és una vida, que encara és el teu propi cos, no? Que una qüestió que et pot obligar a passar durant no només 9 mesos, sinó la resta de la teva vida humana i legal.
És que ahir el senyor, vull dir, el senyor Gallardón també, no? S'ha de dir, també tenia que plantejar-se quina és la realitat, és a dir, la maternitat és una cosa que es viu en, vull dir, es que viu en plenitud, no? Ser una cosa desitjada, és a dir, n'hi ha una realitat, és a dir, durant molts anys, no? Com quantes dones que han sigut mares sense voler-ho, vull dir, què pots oferir-li realment a un fill que no vols, no? És a dir, que, quin és l'objectiu? Evitar aborts, parir, tots, no? És a dir, pensem també en, realment en la vida d'aquest xiquet, no? És a dir, jo entenc, a més ho entenc, o sigui, entenc, no? Fins a un punt, no? El, quan parlem amb amics, perquè sí, perquè això de, perquè també m'ho havien dit, no? Lo de, clar, però és que si jo vull ser pare, clar.
Pues no embarassis una dona que no vol ser mare.
Clar, vull dir, si posem un poc, no? En el tema de, no estàs el mateix, que una, al final la que té que parir soc jo, per tant, per això jo ho deciré. Clar, una cosa és un debat del tipus, jo tinc un problema en la meva parella acerca de si anem a ser pares o no, i ahí, pues sí, podeu tenir el debat de jo vull ser pare, l'altre no, pues sí, evidentment, ahí pots tenir tot un discurs ahí de conflictivitat del teu objectiu de paternitat en la vida. Altra cosa no, és que tu, i al final t'agrada, no, qui serà mare serà ella, per tant, o sea, tu és que ella, ni entes ni dices, és a dir, que crec, no, que realment el paper, és a dir, si entenc el paper del pare, no, evidentment, però a partir del moment en el qual neix el xiquet i en el moment en què la dona te diga, no, és el xiquet ha nascut i tu, jo te dic que te claves fins aquí. No,
no, la, o sigui, la qüestió és, una, quina, o sigui, de quina paternitat estem parlant quan vull dir, no hi ha res del que separa d'entrada. No, vull dir, ja, això és una cosa que, bueno, igual és algo que a més és una de les coses que no m'ha entrat, vull dir que inclús la mateixa doctrina de l'Església Catòlica ha variat molt al llarg dels anys i aquesta idea de que un ésser recentment concebut és una persona i és una vida, és una doctrina molt actual.
És molt actual realment durant, o sigui, durant segles. Això que havia més en els últims segles, rollo 18-19, però, o sigui, 19. Vull dir, però fins que no naixia, no era res. O sigui, clar, era un ser en el moment en què ja està fora.
Vull dir que poden haver-hi moltes dones embarassades que no comparteixen aquest plantejament, però vull dir, la qüestió és que és una controvèrsia que està oberta permanentment i que és algo que decideix en qualsevol cas també la mare, en aquest cas, o la persona que la mare que vol tenir a terme un embaràs i tal, o la persona que no el vol dur a terme, però independentment, vull dir, el fet de que si tu vols ser pare, no embarassis a la gent adopta.
Sí.
I, o sigui, jo crec que, bueno, és que aquí ja m'anirà una mica per el meu, però vull dir, és a dir, per què la responsabilitat sempre acaba recaient en el cos de la dona, que és algú que anem una vegada i una altra, és a dir, si tu no vols provocar embarassos no desitjats, tens una tècnica molt fàcil que costa més o menys el mateix que un avortament, que és una vasectomia. O sigui, una vasectomia costa en el mercat actual més o menys el mateix que un avortament i cap o gairebé cap persona, home, es planteja quina responsabilitat té, no? I quina funcionalitat biològica té amb això com per fer-se una vasectomia per responsabilitzar-se de la pròpia capacitat reproductiva, que és la d'ells. Llavors, estem parlant d'una sèrie de qüestions que a mi, o sigui, fins que no parlem en qualsevol dels casos d'algun tipus de paternitat responsable, o sigui, o d'algun tipus d'assumpció, d'educació sexual i biologització també del cos de l'home en aquest sentit, com per estar en una condició d'igualtat, no hi ha una condició d'igualtat entre homes i dones en una qüestió de portar a terme un embaràs o no. I no hi és, i fin.
I a més, és un nombre curiós que el que dius de la vasectomia, i és que si tu ets una dona rodant els 30, que dius, jo no vull ser mare, per el que sigui, i dius, jo en la vida no vaig ser mare, i a més tinc, no sé, i vas a fer-te una liadura de trompes, no te deixen, o sigui, tens moltíssims problemes en general perquè estàs en moment de parir, no te, o sigui, és a dir, una liadura de trompes te la pots fer a parir dels 40, generalment, vull dir, te pots fer, però és molt, 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 molt complicat que una dona de 30 anys se pugui fer, no? Perquè he fet una gent que ha anat i han dit, uf, no, encara estàs en una edat en la que vols poder ser mare i no és el moment de que te facis això. Una de 30, per exemple, ho sé, per casos amb dues persones que coneixia, que va a dir, me voy a hacer una vasectomía. També, 20 y pico. Molt bé, quan vulguis te poso data. No, és curiós, no? És curiós.
Jo crec.
El plantejament este de... Com no? Com tornem un poc de vegada a este rotllo de qui és madur per prendre una decisió i qui no és madur, no? Més o menys, no, però si tu és un moment en què vols poder ser mare, tu... No, tal, i sí que no, te, de fet no li deixaren fer-se la liadora de trompes. No?
Jo conec el cas de, d'algú que se li ha dificultat, però per un tema de, no tant de cos d'aquí, sinó per què? Per què t'has de voler fer una vasectomia? O sigui, quin sentit té que tu vulguis controlar el teu cos, la teva reproducció, la qüestió de quedar-se embarassat o no? Perquè els centres de, planificació familiar difícilment accepten a persones joves també que es vulguin vasectomitzar, deriven al teu uròleg, a la teva història i tal, perquè no entra dintre de les línies, és a dir, el tema d'aquest, el control ha de passar pel cos de la dona, perquè el sistema sanitari està fet així perquè passi així, el sistema mèdic, el sistema farmacèutic i tot, tot aquest tipus d'engranatges,
sí, sí, fan per passar el cos de la dona ahí, evidentment.
No, sí, llavors sí. No hi ha un, ni tan sols una, bueno, i els sectors així més del rotllo del marge, una reflexió sobre, el fet d'aquesta suposada paternitat que l'obliga a llargar, no? De com gestionar-la.
Perquè bé, realment, jo dic, pues, mira, un tema que, o sigui, depèn molt, no? Com la situació, les circumstàncies són molt variades, no? I també és un tema que a vegades tinc que tirar un poc de pic amb gent. A tu no te prenya l'Esperit Sant. És a dir, perquè la gent diu, no, perquè t'has de dir, no senyors, és a dir, per a quedar-te penyada necessites un home, no? Aleshores, un poc com amb el tema de l'avortament, o d'ells, no? Amb el tema de tal o qual, com la responsabilitat sempre com una cosa de la dona, inclús amb el tema penal, no? És a dir, si anem a avortar, a mi, jo vaig a avortar, pues a mi la meva parella també vol que avorte, no? És a dir, però jo seré la que se menja el, no? A nivell penal, el càstig que haurà sobre mi, no que haurà sobre ell, no? És a dir, com un poc també de tota aquesta història té un arma de doble fil, perquè per una banda evidentment la decisió és meua, evidentment jo sóc la que decideix fins on, com, quan, amb qui, no? I si avorta o no avorta, ni sentit sí, però d'altra banda, clar, sí, tampoc podem obviar el paper de que si te quedas preñada i n'hi ha un tio. També hi ha, depèn de les circumstàncies, com, quan, amb qui, de quina, o sea, la relació que tinguis amb la persona o de confiança o no, no? Però no, però moltes vegades com dius, hòstia, sos un moment i jo tot sola, té l'altre també, perquè l'altre m'ha prenyat, és a dir, no, que m'ha xalçat un dia i m'estic aprenyada, no? És com d'alguna manera, és com, o sea, no? s'involucra també a l'home en el procés, no? És a dir, perquè, o sea, evidentment, eres tu, és el teu cos, tu decideixes.
Home, i si se l'involucra només perquè n'obtingui els beneficis.
Sí, 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 sí. Sí.
No, que és una mica el que s'apunta.
No, sí, sí, i tant, no? Aleshores, un poc... Claro, és a dir, a mi el país perfecte, sí, jo no vull aquí preservar drets paternals, però del món. Vols de paternal? Molt bé. Després, serem també penalitats, no? És a dir, serem també... No, el fet de que, pues, no, com parlàvem, no? Anem a educar també a aquesta gent que sí, també està tan interessada en ser pares, estan tots decidits en ser pares per lo visto, pues bueno, no? També, com dèiem, explicar-les quines opcions n'hi ha, què tal, no? És a dir, un poc entendre també a replantejar la maternitat o la paternitat de moltes altres maneres, no? És a dir, no des de lo que és el plantejament de, bueno, patriarcal de lo que és la maternitat, no?
I si et sembla, fem una altra pauseta aquí i continuem després d'aquesta cançó.
Shake you down, cause you're popping, you ain't gonna throw it all around. You are part of
tornem a ser aquí, continuem amb aquest especial de l'avortament i bueno, anem a enfocar una mica la qüestió amb una cosa que hem comentat al principi del programa, l'obrir, que vindria a ser aquesta qüestió, aquesta capacitat d'autogestió, no? Del cos, de la salut, de la decisió. Si ens plantegem una miqueta el tema del que dèiem de les reformes de la llei i de com està el tema de la llei penal, sigui quina hagi estat en qualsevol cas, una mica el que veiem, o a la meva forma d'analitzar-ho, no, és com, bé, en qualsevol cas és el sistema sanitari el que reté, no, a través d'aquestes lleis, la teva capacitat o la teva llibertat. És a dir, sigui quin sigui el govern que hi ha, no, al ser una pràctica, bueno, la teva decisió d'interrompre un embaràs o el que sigui, o l'avortament o com li vulguem dir, al ser una pràctica que ha de comptar amb uns propòsits o amb una supervisió mèdica, no, el que jo penso que una mica es perpetua és aquesta gestió sempre per part de l'Estat, del sistema sanitari i de qualsevol tipus de burocràcia d'aquest estil, no, sobre la teva gestió del teu propi cos, no, una mica el que comentàveu, no, que hi ha un, bueno, que és algú qui decideix no només si fas o no algú, sinó com ho pots fer o no, no? En aquest sentit, el fet de, enteníeu quan comentava també, quan comentava amb la doctora Caos, una mica aquesta més o menys controvèrsia sobre si se li ha de demanar a l'Estat o no que legisli, que doni part d'un sistema que s'entén que, bueno, que és una forma de garantir l'accés a totes aquelles persones que no tenen doncs accés a altres recursos alternatius, a altres, pues, allò que sé, amistats, a xarxes de suport, recursos des del coneixement de, pues, de plantes o de funcionaments de medicaments, no? Que se'ls ha de garantir també la seva possibilitat de que decideixin què han de fer amb el seu cos, però hi ha aquesta petita controvèrsia de dir, bé, és que no, vull dir, l'objectiu no és que jo pugui anar a demanar a algú si puc fer o no, com haig de fer això, sinó que jo pugui arribar a decidir com fer-ho, no? I en aquesta línia ens comentava una mica, doncs, que també estàveu interessades en la línia de l'autogestió, sí, i el coneixement lliure en aquest sentit, no?
Sí, bueno, vull dir, un dels, bueno, no, el tema, els primers temes que se van trobar quan començarem a treballar el tema de l'avortament era com avortes, no? Entonces, en aquesta línia, o com avortes i per tant com enfoques les lluites, no? És a dir, fas un, diguem-ne, una campanya més d'exigir a l'Estat que, no, que mantinga les lleis, que les afavorisca, que despenalitze, pam, 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 o vas fer un tema més pel tema de l'autogestió de la salut, no? És a dir, també un poc com recuperant com s'entès la medicina i la salut, bueno, no, a nivell tradicional, d'una manera, no, també un poc al marge de l'Estat, i un poc també aprenent a fer-ho per nosaltres mateixos. A nivell de lluites, bueno, és un tema complex, som molt, com hem dit, un grup molt heterogènic, creiem que, bueno, també una cosa no lleva a l'altra, també és important, no, que vull dir, no podem obviar el món en el que vivim i per tant sempre és necessari seguir lluitant per aquestes lleis, no, al marge del que pugues pensar de l'Estat, i bueno, és una cosa que està ahí. Doncs ara, a nivell d'autogestió de la salut, una de les xerrades que vam fer fa un mes, va convindre una companya que venia d'un col·lectiu de, bueno, d'Amèrica Latina, no recordo el país exactament, i ells, per exemple, era un projecte que va sorgir ahir, que treballàvem un poc això, era una línia telefònica que explicaven a les dones com podien fer-se un avortament amb pastilles, tant, no, un poc, o sea, diguem-ne, d'un poc a nivell aquí, tot el que hi ha a l'Estat espanyol no n'hi ha res paregut, però dins del que seria l'autogestió, no, de la salut, tenia després l'exemple de Women's on Wave, que anaven, bueno, amb el barco que anaven a fer d'avortos per el món, o tirarme tot el que seria l'avortament amb pastilles. A veure, aquest és un tema com, per una part complicat, en el sentit en el que, a veure, no, sempre tenim molt associat el tema mèdic, metge, i penses, no, en seguida de, ostres, això serà molt perillós, o tal, penses en un avortament clandestí, dic, clar, això és paregut, és a dir, sí i no, és a dir, si és una cosa que te fas tu, com tota la vida els avortaments se les han fet les dones, se ho feien en plantes, ho feien en el que fora, no? Però bueno, són també estan regulats, és a dir, no? Darrere d'aquesta gent n'hi ha equips de dones, de també, no, assessorats per metges i tal, i com fer-ho, que te va a provocar, no? D'alguna manera, quan tu decideixes fer tal, pues te diuen, mira, se fa amb aquest medicament, que se comercialitza, de fet ara no recordem, bueno, al nostre blog està, com fer-ho dir, és, de fet són medicaments que el que fan és, bàsicament és donar-te com contraccions en la... són com estomacals, són, no com si... no sé si es diga como si anales estreñido, una cosa así, ¿no? Entonces lo que fan es darte con contracciones en el estómago y es un poco lo que te crea el aborto, ¿no? Aleshores, evidentemente también estás asesorado, ¿no? Te van a ver con tal, qué te puede pasar, o sea, si en una hora te pasa tal, ya no te va a pasar res. Si en tal hora te pasa tal, ves en el meche. Eso evidentemente es con todo, es decir, tú puedes tener un aborto anar a una clínica privada a fer-te un avortament i en una clínica privada este fan l'avortament, però tot el procés després te fas a ta casa. Vull dir, tu no te quedes en una clínica privada a l'espera d'estar bé, vull dir, ells te fan l'avortament i dius, vale, te'n vas a ta casa i allà esperes. Que si realment algo anat malament, tindràs que tornar igual, realment. Aleshores, un poc en aquesta línia, no? És un poc el plantejament de dir això, no? De dir, ja que tinc que abortar, jo també vull decidir com aborte, amb qui aborte, si vull que abortar sola, si vull que abortar acompanyada, no? Una cosa que moltes vegades també, no sé, també és una cosa a reivindicar, no? Igual que quan tu vas a parir, tens una alguien que t'acompanyi, tens una matrona, el moment de l'avortament també és necessari, si la dona vol, tindre algú, no?, al seu costat, perquè és un moment complicat, és un moment dur, a molts nivells, no? I bueno, també al millor és un personatge, no?, que és important tindre o recuperar, no?, en aquest sentit. Aleshores, bueno, sí que és un tema que no sé, no sé, però sí que n'hi ha informació. Te podria dir això, que sobretot són el que qui ho fa i qui té aquestes coses són organitzacions internacionals, però no, són unes pastilles que se comercialitzen a la farmàcia, eh? O sigui, tant ahí pots anar a la farmàcia i comprar-les.
Sobretot també pel tema de l'autogestió i veient això, totes aquestes coses que comentes, no? És una mica la importància d'aquest poder compartir el coneixement, no? És a dir, com que ara, perquè és un tema que públicament està sortint molt a debat, això no vol dir que parlin les persones interessades, vol dir que estan parlant els polítics al voltant d'aquest tema, no? Vull dir, no vol dir que estiguin parlant les dones que han avortat o que voldrien haver-ho fet i no han pogut fer-ho o que no voldrien haver-ho fet d'una manera i tampoc han accedit, etc., no? Sinó que bàsicament qui parla és una suposada retaïla d'experts, no? És una mica el sentit de l'autogestió, també en el sentit de generar espais on no hi hagi un judici, és a dir, com moltes altres qüestions, a part de les campanyes de Jo també he avortat, no? En la que hi ha aquestes qüestions d'assignatures, hi ha cert estigma encara amb aquesta qüestió. No és una cosa que s'oculta, és una cosa que no es comenta lliurement, sí. És una qüestió que si ens fiquéssim a preguntar segurament a moltes de les persones que coneixem amb un ambient de sinceritat, no? Una gran part de les nostres companyes o conegudes hauran passat per aquest procés, no? I ho desconeixem perquè no és una qüestió de la que es parla, no? I això bloqueja molt el fet de que es puguin generar xarxes, es pugui generar un intercanvi de coneixement, es pugui generar un intercanvi inclús de recursos, no?
I sí, no? O sigui, d'alguna manera, a veure, això és així, vull dir, tot el que té que veure amb el cos, bueno, com en qualsevol altra àrea, s'ha, bueno, s'ha especialitzat i, no, en teoria, ara només parlen d'això les persones que tenen un títol per a parlar, que és polítics, que parlen de tot. Aleshores, bueno, si evidentment des de jo tinc un títol, jo sé que puc fer, jo sé que és millor per a tu i que no, i a part si tenen tot això, a més, està favorit per un mercat, no? I tenen també la salut com a negoci, evidentment és un poc el que es manté. Si és cert, no? Vull dir, tota la vida tot el tema de la salut ha sigut una cosa que es compartia, no? A nivell de no? De, bueno, de diré. No, entre pobles, no? Entre la gent que tenies al voltant, la família, entre els veïns, no? I era una cosa que entre tots s'anava a fer, no? És un poc el que parlàvem, el que van ser les bruixes, les matrones i les infermeres, no? És un poc com qui realment està, o sigui, n'hi havia una forma d'entendre la salut, pues, bueno, d'una manera d'ajudar uns a altres. També a nivell de temes d'educació sexoafectiva o a nivell també de avortaments i tal, han hagut experiències al llarg de la història de centres de planificació també, on s'explicava també, no?, de com fer-ho, com avortar, com tal, no? I realment, vull dir, aquest tipus d'història és un poc també lo que se reclama, ¿no? Y diguem, que també és lo que la part que falta en el tema este de l'avortament, ¿no? El marge d'una llei si abortes o no abortes. És el tema realment d'aportar informació, de preparar un poc el tipus de coneixements realment a la societat de les persones afectades, ja sigui el tipus que sigui, ja sigui a nivell sexual no només d'avortament o a nivell de salut, no? Evidentment després ja depèn com vulguis fer-ho, no? I no, evidentment també és el model sanitari, és el que és un model mercantil, a més és un model basat en la cura, no? És a dir, tu quan ja estàs malalt jo te curo i a més te puc curar amb mètodes molt agressius perquè ja no passa res, estàs malalt i tot, ¿vale? Aleshores, bueno, ahí en ese sentido es también cómo se replantea bueno, lo que es la nuestra sanidad y lo que tenemos nosotros, cómo volem viure la nuestra salud, el nuestro cos y cómo se relaciona con ahí a todos los niveles, ¿no? Más allá de la parte sexual, ¿no? Mm-hmm. Que, bueno, que para nosotros es un tema súper interesante, que volem treballar, pero que es muy amplio, es súper amplio realmente, ¿no?
I bueno, va sent una miqueta a l'hora que anem tancant el programa, encara que ens sembla increïble, ja ha passat prou estona des que hem començat. Ara no et sabria dir quan perquè he anat gravant a trossos, però estem en tardet. I jo, bueno, volia una mica que, així com a fora de les nostres vides, vol recordar una mica les convocatòries que heu comentat al principi del programa.
Vale, doncs bueno, en principi tenim una assemblea oberta que se farà el dia 12 de març a la Rimalla, a les 7. Aquesta assemblea en principi està plantejada, és una assemblea no mixta, però està oberta a grups mixtes i no mixtes, val? I la idea és començar a preparar el que serà la mani del dia 25, val? El dia 25 de març n'hi ha una, bueno, n'hi ha una convocatòria dels grups pro vida a Sagrada Família durant tot el dia. Van a estar fent activitats i tal, aleshores, bueno, a nosaltres ens interessaria poder muntar una història gran, no? Amb tota la gent que pugui estar afectada, bueno, des d'assemblees veïnals, grups antifeixistes, col·lectius gais, lesbianes, trans, no sé, el que veieu. I entonces, això per una banda, el dia... Això és el 12, el dia... Ai, 12, 13, el 15... Sí, bueno, si això és el 12, el dia 15, el dijous, també a la Rimalla, a les 7, també tenim una 7 i mitja, n'hi ha una cafeta que fem per a dones, lesbianes i trans. En principi parlarem sobre el tema de la llei actual, de la reforma de la llei, bueno, un poc fer això, no? Contarem amb companyes que ens parlaran un poc de tota la història en les diferents lluites en el tema de l'avortament, i la idea és reflexionar sobre això, sobre quina és l'actualitat, d'on venim i sobretot com enfrontar-ho, no? Com volem enfrontar aquests pròxims mesos amb totes vosaltres. I ja per últim el dia 25, que el tenim ahí, que pareix que va ser un dia molt divertit, que sobretot convidar-vos a vindre tots a lo que fem, lo que trobem i, bueno, sempre estan aquí i no volem això. No volem. La convocatòria, no, com sempre, és fora feixistes dels nostres barris. I és això, de ser clar que no es volem al barri, ni a la ciutat, ni a cap posto.
D'això també comentava abans la doctora Caos, que també cercava una manera de que, bueno, de que cada cop els dispositius són més grans contra les persones que us contramanifesteu, no? Que hi ha com una barrera de protecció contra aquesta gent que diu que està exercint la llibertat d'expressió, però que en el fons el que està fent és coartant els drets d'altres persones, perquè ningú li prohibeix a ningú ser mare. Senzillament el que es fa és preservar el dret de les persones que decideixen no tirar endavant un embaràs per no acabar sent mares. I comentaves una mica, bueno, comentava ella també que hi ha cada cop un dispositiu més ampli, no? I que una mica les estratègies de visibilització d'aquesta protesta, no? S'està intentant buscar, potser per dir-ho d'alguna forma, una forma més creativa,
sí,
no? D'eludir, o sea, aquests macrocontrols i aquesta pressió policial que us estan tirant a sobre, no?
O sea, la realitat és que això va començar, com començàvem el 25 de Sant Pau, eren, pues, res, eren quatre gatos, nosaltres també, i n'hi havia molt poca policia, no? I aleshores, poc a poc, o sigui, s'han vist que nosaltres que som més, és veritat que solen ser, bueno, sempre sol haver algun enfrontament, i sí que és veritat que d'un temps enrere, sobretot també arrel de, per exemple, fa uns 25, també va ser el de novembre, que a més coincidia un dimecres a l'assemblea de barri, que, bueno, sí que va ser un poc...
bueno, pues un poco más mogudet, ¿no? Porque estaba la asamblea del barri, des de la família, vais a venir, perquè clar, i se reuneix al mateix puesto, ¿no? Sí, tal. Entonces sí que es veritat que, per exemple, l'anterior que tinguérem, n'hi havia un dispositiu policial molt gran, o sea, cada vegada n'hi ha més, i realment ells estan anant en, o sea, estan anant a saco. O sea, realment, en general, una mani d'ells és, ells baixen, escoltadíssims, tu no te pots acostar a ells, estan totalment escoltats per els Mossos, tu, i llavors al final, clar, és un conflicte, no? Perquè nosaltres ara mateix estem trobant la situació de que nosaltres anem a manifestar-nos contra ell, però realment el que estàs fent és pegar-te amb el Mosso, saps? És com, és a dir, el meu, en aquest moment, el meu problema no és amb el Mosso, és amb l'ultracatòlic, i aquí el que tu tens, o sea, tu estàs fent una manifestació totalment blindat, on no se te pot acostar a tu, on no pots fer-te, o sea, no és... És francament, o sea, crec que la línia, bueno, en general també, no? És com la línia de CiU que, no? que han tratat ara, aquí també s'està notant. O sea, dels primers, no? dels primers convocatòries que n'hi havia Mossos, i tant que n'hi havia, però era una cosa un poc més light, de cada vegada, no? Com, bueno, en general, lo que estem veient, no? En el govern actual de repressió a saco al carrer, i això aquí també s'està veient i cada vegada més gran, i un poc el seu plantejament és que es volen fer fora, no? Entonces un poc en nosaltres el plantejament és això, és com refer-ho, perquè també ens interessa molt el tema d'arribar al barri, no? És a dir, com ho fas és un tema complicat, no? Perquè dius, per una part és una convocatòria que crema, perquè és cada 25, o sigui, tu cada 25 estàs convocant a la gent, és, o sigui, al final te cremes, no? Necessites fer una cosa que era, o sea, o creativa o interesante, porque es decir, vale, o tienes ganas de pegarte cada 25 meses Mossos, porque tienes ganas de jarana, o al final te cansas, ¿no? Y es una cosa que también pasa mal en el barri, ¿no? Entonces, de alguna manera también, con nosotros, por ejemplo, estamos en el barri, fent difusión y tal, te hace esa cosa, mucha gente interesada, pero claro, esa gente del barri después no ve a las convocatorias, ¿no? Entonces es un poco... com anar fent, no? També com fer sense rebaixar el discurs, no? Perquè tu també pots rebaixar el teu discurs. Aleshores, bueno, estem un poc en aquest punt, per això també ens convidem a vindre el pròxim dilluns a portar noves idees. Mm-hmm. I sí que és veritat, un poc això, cada vegada la repressió sí que està sent més forta, i no únicament ahir, també, per exemple, hem trobat companyes, o sigui, això del 25 que n'hi hagué més moguda, retrovisors trencats, després gent que estava en bars escoltant, o sea, amenaces de gent que estava en la manifestació dels ultragatoris amenaçant, o sea, se van sentir amenaces explícites de, hostia, esta estava aquí en la mani, pues ara no, perquè va amb gent, quan la pillem sola, és a dir, s'estan trobant realment, o sea, ells també van en ese plan, segurament pues seran els feixistes del barri, que també estaven ahí, no? I han dit, però bueno, si ells també van avançar la seva ofensiva, nosaltres hem de buscar també vies per avançar també nosaltres, bueno, mirant quina ens interessa més en cada moment, evidentment, o sigui, si ells van més a saco, nosaltres tampoc aminorarem, però bueno, també sapiguem trobar-les, no? Un poc les vies en cada moment.
Mm-hmm. Bueno, doncs fins aquí veiem que aquest tema toca, hem vist que toca moltes aristes de la situació actual, que no és per res que el tema de l'avortament i de les lleis que s'hi fan a sobre i del control del cos de les dones i de la presència d'una moral catòlica que sobrepassa el terme moral, sinó que és una política catòlica i unes directrius molt clares, no?, que estan bueno, a l'ordre del dia. I bé, doncs hauríem d'anar tancant i una miqueta deixar-vos, bueno, fer-vos pensar una mica al voltant de tots aquests elements. Qualsevol cosa que de les que us vulgueu informar més, recordem el vostre blog, que és fora de les nostres vides.wordpress.com, i animar-vos a assistir a les convocatòries o a que les difongueu en la mesura que pugueu, o que si heu de portar alguna cosa, doncs us hi acosteu. I bueno, doncs agraït-te que ens hagis acompanyat. Agrair, pues, a totes les companyes que han anat despoblant l'estudi, pues, per qüestions de temps i d'hores, que també, pues, la seva presència, i bueno, i espero que ens veiem aviat per aquests espais. Bueno, segurament ens veurem d'aquí molt poc, no? Seguim amb les jornades de Seu Armar la Gorda, aquesta jornada d'acció feminista autònoma de Barcelona, que s'està fent al voltant del 8 de març. I
bueno, moltes gràcies per convidar-nos.
Darrere ja sabeu que no és tan greu i que qualsevol
sí,
cosa que
tenia feu... molta por, tenia molta por.
Que aquí tenim els micros oberts. I doncs això ha estat tot. Com que no estan els companys habituals perquè els hem exiliat, em tocaria dir a mi allò de... Bueno, pues hasta aquí el Rizoma Malinowski y eso que decimos, hacer rizoma.
Se va armar la gorda.
A partir del 4 de març.
¿Quién ha visto una gorda con sentimiento?
Soy talento, chura terrenal. Abundante caña, lo siento, voy a pinchar. Me quería celular por gorda, hacerme sentir inferior. Que si los nervios y la falta de control, qué horror.
Jornadas d'acció feminista autònoma.
Per a dones, lesbianes i trans.
Sense déu ni patró.
Sense hereus ni pubilles.
Sense partits ni sindicats.
Ni banderes.
Perquè no volem les engrunes, volem tot el banquet.
4 de març,
jornada de carrer.
A les 11 i durant tot el dia a la plaça Joan Riera, davant de l'edifici 15O.
7 de març,
manifestació nocturna.
Fem-nos fortes, fem-ho juntes, la nit és nostra.
A 2 de 9, al Parc de les Tres Xemeneies.
8 de març,
teatre itinerant de carrer Desencaixades.
A les 4, a la plaça de la Llana.
Performance feminista itinerant.
A les 6, en plaça Universitat.
10 de març,
patxanga futbolera.
A les 11, al carrer Sant Pacià, 29-31.
De la casa a la plaça.
Instal·lació feminista. A les 11, a la plaça 8 de març.
Festa feminista per dones lesbianes i trans.
A les 10, al Brot, a la Farinera del Clot.
21 i 22 de març.
Taller, el teatre com eina de transformació feminista.
Inscripcions a teatrefeminista@gmail.com.
De 5:30 a 8:30 a la Teixidora, Maria Aguiló, 39.
Ja sabeu, se va armar la gorda.
Se va armar la gorda!
Se va armar la gorda.
La gorda
se arma.
Esto también es pa ti, mami.